Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 24 d'abril de 2013. La Diada de Sant Jordi, festiva, emotiva i també plena d'esperança, ha estat marcada en el terreny polític pel debat sobiranista i també per la possibilitat que Artur Mas torni a presentar-se a les eleccions. Ahir, des de Convergència i Unió, es va assegurar que Mas és el candidat ideal, encara que ell havia dit que el seu desig era que després de dues legislatures s'haguessin assolit els objectius nacionals de Catalunya. En qualsevol cas, aquest mateix debat sobiranista va ser molt present també entre la societat i el carrer, però no va deixar de banda la dimensió més festiva i més allunyada, en aquest cas, del que és la política del dia a dia. En el terreny literari i cultural, la novel·la sobre el setge de 1714, titulada Victus, escrita per Albert Sánchez Pinyol, és el llibre de ficció més venut d'aquesta Diada de Sant Jordi, tant en llengua catalana com en llengua castellana. També hi ha hagut satisfacció entre les floristeries, tot i que la venda de roses ha caigut aquest Sant Jordi un 25% en relació amb l'any passat. Nosaltres, els de Ràdio Estel, vam ser ahir al claustre de la Catedral de Barcelona i ens vam unir d'una manera diferent a la d'altres anys a aquesta bonica diada que hem volgut compartir i esperem que ho hàgim assolit amb tots vosaltres. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión i el Gerard Campos a la redacció, el David García i el Ferran Capdevila a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem com cada dia, avui l'endemà de Sant Jordi, resumint l'actualitat de les últimes hores. La novel·la sobre el setge de 1714, Víctor, escrita per Albert Sánchez Pinyol, és el llibre de ficció més venut aquesta Diada de Sant Jordi, tant en català com en castellà. Segons les darreres dades fetes públiques pel Gremi de Llibreters de Catalunya, el llibre, protagonitzat per l'enginyer Martí Zubiria, encapçala la llista dels més venuts per davant de L'estiu que comença, de Sílvia Soler, i Plans de futur, de Màrius Serra, en català.
En llengua castellana, Sánchez Pinyol també és el més venut, seguit de La reina descalza, d'Ildefonso Falcones, i El maestro del Prado, de Javier Sierra. Curiosament, l'autor de La pell freda o Pandora al Congo no ha signat llibres aquest Sant Jordi, ni tampoc ha participat en el tradicional esmorzar d'escriptors. En el pregó de la lectura del mateix dilluns, Sánchez Pinyol ja va explicar que no participava en aquesta diada perquè ell celebra Sant Jordi 364 dies a l'any.
D'altra banda, satisfacció també de les floristeries ahir, tot i que la venda de roses ha caigut aquest Sant Jordi un 25% en relació amb l'any passat. El Gremi de Floristes de Catalunya calcula que s'han venut uns 6 milions de roses.
Malgrat el descens, el sector destaca que s'han complert les previsions i s'han adaptat les comandes a la davallada prevista, no com va passar l'any 2007. La diada d'enguany va estar marcada per la crisi i per l'augment de l'IVA en el sector de la floristeria, que va passar, recordem, del 8% al 21%. El sector, els productors majoritaris i distribuïdors han fet un gran esforç per ajustar preus, segons va assegurar ahir el president del Mercat i de la Flor i la Planta Ornamental de Catalunya, Jordi Rodon. De fet, molts floristes van assumir la pujada de l'IVA i han venut les roses a partir dels 3,5 euros, encara que el preu mitjà va oscil·lar entre els 6 i els 8 euros.
Canviem de qüestió, però seguim amb notícies relacionades amb la Diada de Sant Jordi, en aquest cas en el terreny polític, perquè Convergència vol que el president de la Generalitat, Artur Mas, repeteixi com a candidat de Convergència i Unió a les properes eleccions. Això malgrat que en el discurs d'investidura Mas havia anunciat que renunciaria quan Catalunya hagi assolit els seus objectius nacionals.
Artur Mas, com dèiem, ja havia dit que quan Catalunya assoleixi els seus objectius nacionals, que el poble català decideixi, no es tornaria a presentar a unes eleccions. Des de Convergència entenen que aquella declaració solemne no ha de ser sinònim de retirada quan els catalans puguin expressar-se en la consulta pel dret a decidir. Tot el contrari, interpreten que el procés sobiranista no s'acaba amb la consulta i no culminarà fins que Catalunya esdevingui un estat propi. Fins aleshores, el secretari general de la delegació de Convergència, Josep Rull, defensa que Mas continuï encarnant el lideratge indiscutible de la Federació Nacionalista. Segons Rull, la candidatura del president té un nivell amplíssim de consens i fins i tot és bona pel país, perquè el lideratge de Mas, va dir, és un dels actius més importants que té Catalunya en aquest camí del dret a decidir.
Per cert, que Josep Rull participava ahir a la tertúlia del primer cafè de Ràdio Estel i insistia en la importància que Artur Mas continuï fent un servei a Catalunya. Mas, per cert, en un discurs institucional de Sant Jordi que no tenia precedents, va demanar ahir respecte pel dret a decidir i, en paraules metafòriques, es va referir a la Rosa com un patrimoni propi dels catalans que tothom ha de permetre que es continuï conreant. Altres notícies de casa nostra, l'ens gestor d'infraestructures ferroviàries, ADIF, posarà una demanda a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès per un deute de 23 milions i mig d'euros. Són diners que el consistori vilafranquí deu per les obres del tren d'alta velocitat al seu pas per la ciutat.
L'Ajuntament denuncia els reiterats incompliments de l'ADIF i assegura que pagarà el que li pertoca, però quan l'altra part compleixi els acords pactats. L'alcalde, Pere Regull, assegura que el problema no és d'insolvència de Vilafranca, sinó de falta de compromís de l'ADIF i arremet els múltiples incompliments per justificar aquest deute.
I un dels monuments més icònics de la Costa Brava, la muralla de Tossa de Mar, es restaurarà després de l'estiu, segons va informar ahir l'Ajuntament del municipi.
Les obres d'aquesta muralla protegida com a bé cultural d'interès nacional tindran un cost de 120.000 euros repartits a parts iguals entre l'Ajuntament i la Generalitat i s'iniciaran un cop assigni el conveni entre el Consistori, l'Institut Català del Sol i el Departament de Cultura de la Generalitat. Els treballs que està previst que durin un parell de mesos tenen l'objectiu, com dèiem, de restaurar el tram exterior d'aquesta muralla, encarada a la Platja Gran, que es troba entre una de les torres de l'extrem nord-est i la de Joanàs.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest dimecres. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha avançat que el Consell de Ministres d'aquest divendres aprovarà retallades que afectaran algunes partides pressupostàries, tot i que, segons Rajoy, no seran en cap cas com els ajustos aprovats l'any passat.
Rajoy va dir ahir també que no pujarà l'IVA o l'IRPF aquest any, tot i que les accions del govern depenen del creixement econòmic i també de com vagi la reducció del dèficit. Rajoy va assegurar que retallar la despesa pública no li agrada a ningú, però va recordar que si ho fa és perquè resulta absolutament imprescindible. Al costat de les noves mesures, el govern espanyol presentarà el seu nou quadre macroeconòmic amb una revisió a la baixa de les previsions i el programa d'estabilitat per als propers 3 anys.
Us expliquem també que el govern de Madrid ha ofert als seus socis de la Unió Europea incrementar al juny els seus efectius a la missió europea de formació de les forces de seguretat a Mali, de manera que passin de 57, com hi ha ara, a una xifra entre 90 i 100 militars. Ho ha dit el ministre de Defensa, Pedro Morenés, que va participar ahir en el Consell de Ministres Comunitaris a Luxemburg.
El ministre va advertir que cal esperar la conferència que s'organitzarà aviat a Brussel·les sobre la implantació de les noves capacitats de la missió per saber què és el que demanen i fins on es pot arribar. A més dels militars que participen en la missió de formació europea, l'exèrcit espanyol dona suport a l'operació francesa Mali amb un avió destacat a Dakar i la utilització de les bases espanyoles. Morenés també va explicar ahir que s'ha aconseguit contenir l'ofensiva dels jihadistes del 10 de gener passat i que s'ha reduït la seva capacitat operativa perquè n'han eliminat molts i perquè se'ls ha capturat gran quantitat d'armament.
El ple del Senat donarà avui el seu vistiplau definitiu a la reforma de la llei de costes que acaba amb la seva tramitació a la cambra. El nou text amplia 75 anys més les concessions als habitatges costaners que són en terrenys de domini públic i permet la seva compra-venda.
Això afecta més de 30.000 edificacions que a partir del 2018 s'havien de començar a enderrocar. A més, 12 nuclis de població, dos dels quals són a Catalunya, Empuriabrava i també Platja d'Aro, s'exclouen del domini públic. La llei de costes, vigent des de l'any 1988, que Empuriabrava obligava a deixar 6 metres per ús públic entre els canals i les cases, deixava sense habitatge molts veïns d'aquest nucli. Amb la reforma de la llei, però, les 4.500 propietats afectades s'indultaran i quedaran dins la legalitat. Pel que fa a Platja d'Aro, també queden fora del domini públic les edificacions de la zona del passeig, unes 800 finques. La incertesa dels últims anys havia portat molts immobles a un estat d'abandonament. Les altres 10 zones de tot l'estat que tenen construccions polèmiques a primera línia de mar quedaran excloses de la normativa, però encara hi ha milers que continuaran dins del domini públic i que s'havien de començar a enderrocar d'aquí a 5 anys.
I a les borses, l'IBEX 35 va viure una jornada d'eufòria que va permetre aquest tancar la sessió amb una pujada del 3,26%, cosa que ha portat la borsa espanyola a situar-se a prop dels 8.300 punts. La prima de risc se situava a l'estat en 303,3 punts bàsics, amb la rendibilitat del bo a 10 anys al 4,29%. La festa bursària es va traslladar a les principals places europees, que es van omplir també d'optimisme. Quatre minuts i serà un quart de nou. França continua dividida davant la legalització dels matrimonis entre persones del mateix sexe, després que l'Assemblea Nacional Francesa aprovés ahir la llei que legalitza la unió d'aquestes parelles i que també els permet l'adopció, una promesa electoral del president François Hollande. La tensió ha tornat en les últimes hores als carrers.
Doncs si els forts aldarulls van ser protagonitzats pels sectors contraris als matrimonis entre persones del mateix sexe, grups conservadors, religiosos i també d'ultradreta. Un centenar de joves es va enfrontar amb la policia destrossant el mobiliari urbà. Els periodistes també van acabar sent el blanc dels seus atacs. Fa setmanes que la dreta francesa mobilitza milers de persones, especialment amb tres grans manifestacions a París, contràries a aquesta llei, i ja hi ha hagut enfrontaments entre opositors i defensors de les unions, com dèiem, entre persones del mateix sexe. En França, aquest tipus de casament ja són legals en 14 països, la majoria dels quals també els permeten l'adopció. De tota manera, aquesta llei no entrarà en vigor de manera immediata perquè la dreta ha anunciat que la recorrerà al Constitucional. El tribunal s'hi haurà de pronunciar en les pròximes setmanes.
Zohar Sarnaev, l'únic detingut del doble atemptat a la Marató de Boston, hauria admès, segons sembla, la seva participació en els fets i sembla també que els ha justificat per les guerres de l'Iraq i l'Afganistan.
Segons publica el diari The Washington Post, que cita fonts coneixedores de l'interrogatori del jove Txetxè, el detingut ha explicat que els detonants de la seva ideologia van ser les operacions militars a l'Iraq, com dèiem, i també a l'Afganistan. D'acord amb aquestes mateixes fonts, però els investigadors pensen que els germans Tsarnaev no formaven part de cap cèl·lula de terrorisme ni tampoc rebien ordres de cap grup. L'estat de salut de Tsarnaev, de 19 anys, ha millorat en les últimes hores i ha passat de greu a estable, segons ha informat la Fiscalia de Massachusetts. El presumpte autor de l'atemptat, que va causar, recordem, 3 morts i més de 170 ferits, continua ingressat a l'Hospital Beth Israel de Boston.
I després de 2 mesos sense govern, Itàlia podria tenir avui, finalment, un nou primer ministre.
El president de la República, Giorgio Napolitano, va tancar ahir una altra ronda de contactes i s'espera, com dèiem, que avui proposi el seu candidat. Tot apunta que serà l'exprimer ministre socialista Giuliano Amato, a qui donarien suport al centre-esquerra i la dreta també de Silvio Berlusconi. No se sumaran al possible nou govern, que s'espera que pugui jurar abans de final de setmana, ni l'esquerra, ni tampoc el moviment antisistema liderat pel còmic Beppe Grillo.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Barça va perdre ahir clarament a Munic contra el Bayern per 4-0 en l'anada de les semifinals de la Champions.
El Bayern va anar per feina des del primer minut i va dominar el partit. L'àrbitre, però, no va veure dos penals a favor del Bayern, però sí que va concedir gols als alemanys que no haurien d'haver pujat al marcador entre faltes i un fora de joc. Tot i l'arbitratge, el Bayern va demostrar ser superior davant un Barça que no va saber trobar cap fórmula per sorprendre els bavaresos. La superioritat, doncs, dels alemanys es va reflectir, per tant, en el al marcador. Tito Vilanova va presentar l'equip de gala amb Messi a l'11 titular, que va rebre l'alta mèdica unes hores abans d'aquest partit.
Per cert, que ahir tant Xavi com Messi i també el segon entrenador Jordi Roura van reconèixer que està molt difícil la remuntada, però van assegurar que per dignitat i per orgull intentaran donar una bona imatge dimecres de la setmana vinent i, si pot ser, assolir el miracle. En la prèvia de l'altre partit de semifinals de la Lliga de Campions, Borussia Dortmund Real Madrid, que es disputarà avui, José Mourinho, el tècnic blanc, va comparèixer ahir en roda de premsa amb la confiança plena d'arribar a la final de Wembley.
El tècnic madridista va dir que creu en la qualitat individual dels seus jugadors i va destacar que espera que el futbol faci justícia i que el Madrid guanyi la Champions, perquè, segons va dir literalment, aquests jugadors s'ho mereixen. La sorpresa de la tarda va ser la revelació de l'11 titular del Real Madrid 24 hores abans del partit. Després de confirmar que Diego López ocuparà la porteria, Mourinho va afegir els 10 jugadors que configuraran l'11 inicial, amb el dubte de Di María, que no se sap si arribarà a temps a Alemanya després d'haver estat pare.
En tenis, d'altra banda, segona jornada ahir de la competició al Barcelona Open Bank Sabadell, l'antic Godó. Els catalans Tomi Robredo i Albert Ramos es van classificar per a la segona ronda.
Robredo, que es va desfer del també català Marc López en 3-7, s'enfrontarà ara al búlgar Dimitrov. Ramos, de la seva banda, va patir per guanyar l'alemany Staff i haurà de jugar contra el polonès Janovic, que és novè cap de sèrie. En partit de segona ronda, Fernando Verdasco, 12è cap de sèrie a Barcelona, va perdre contra Gulbis, mentre que Thomas Berdych, tercer cap de sèrie, va patir, però continua endavant després de guanyar el rus Davidenko en només 3 sets. La tercera jornada de competició, avui dimecres, serà la de l'estrena dels grans favorits a la pista central del RTC Barcelona. Jugaran el Nadal Berloc, el Ferrer Tsurnov i l'Almagro Dodic. També hi haurà partits en presència de catalana, granollers Capkix i muntanyers Clisan.
I en handbol, el Barça Interesport es va proclamar ahir campió de la Lliga Asobal, en superar per 25-30 la de Mar a Lleó i completar una sèrie rècord, 27 partits seguits, tots els de la competició guanyant. D'aquesta manera, l'equip de Pasqui assoleix aquest títol amb 3 jornades de marge. És el 20è títol de la història a la Lliga Asobal per als Blaugrana i el tercer consecutiu.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem l'informatiu al cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, que també va ser ahir en directe en el programa especial del primer cafè de Ràdio Estel al claustre de la catedral de Barcelona. Va reivindicar en l'homilia de la missa de Sant Jordi el paper de l'Església en plena crisi i a favor de la convivència, encara que va deixar clar que no ha de pretendre la mateixa Església imposar la seva veritat. No obstant això, en l'homilia a la capella del Palau de la Generalitat, el cardenal Martínez Sistac va assegurar que l'Església ha d'oferir la seva veritat com a proposta enriquidora per combatre el risc del pensament únic en una societat. També va defensar la importància de les institucions polítiques, tot destacant que es necessiten els polítics precisament perquè sense ells no es pot arribar al bé comú.
I el monjo de Montserrat, Josep Laplana, director del Museu de Montserrat, acaba de publicar El venedor de tapissos de Marià Fortuny, d'Editorial Mediterrània, un llibret sobre la figura d'aquest pintor català modern, l'obra del qual va assolir anomenada universal i cotitzacions altíssimes. Tot coincidint amb l'any Fortuny, Laplana presenta aquest personatge singular que transcendeix les escoles i es converteix en un artista integral, integrador també de tendències i de temàtiques molt diverses. L'opuscle sobre Fortuny està centrat en el quadre El venedor de tapissos a París l'any 1870, propietat del Museu de Montserrat.
Ahir, si us recordeu, parlàvem de dos bisbes ortodoxos segrestats a Síria. Doncs bé, fonts de l'agència Zenit en àrab han confirmat l'alliberament d'aquests dos metropolites ortodoxos d'Alep, a Síria, que havien estat segrestats aquest dilluns. La notícia ha estat confirmada després per les fonts sirianes de l'Obra d'Orient. Han estat alliberats, sembla, cap a primera hora de la tarda d'ahir, hora catalana, i es troben a l'església greco-ortodoxa de Sant Elies d'Alep. L'Obra d'Orient, segons informa també l'edició francesa de Zenit, recorda que no es tenen notícies d'aquests dos bisbes, un greco-ortodox i un armeni catòlic, dos sacerdots, en aquest cas, perdó, segrestats a Síria fa més de 3 mesos i han demanat el seu alliberament. I encara un últim apunt, el papa Francesc, en una missa celebrada ahir, coincidint amb el seu sant, va dir que trobar Jesús fora de l'Església no és possible. En una eucaristia celebrada a la Capella Paulina del Vaticà, amb els cardenals que resideixen a Roma, el Sant Pare va agrair als presents les seves felicitacions i va centrar la seva homilia en el fervor d'evangelització dels primers cristians, en l'Església, que és mare de la fe, i en l'alegria de ser missioners. Principals titulars de portada a la premsa. El periòdico Rajoy admet que podria pujar més els impostos. També apareix una imatge de Sant Jordi i dels llibres amb el titular Sánchez Piñol, Espinosa i Barberà s'imposen. La Vanguardia també ofereix una imatge de Sant Jordi en la portada amb una parella abraçant-se. Titula Sant Jordi Invictus, referint-se en aquest cas al títol guanyador en el rànquing de vendes, títol d'Albert Sánchez Piñol. El punt avui, Victus Vens, diu el titular principal, acompanyat a sota per un altre titular, en aquest cas la creu del dia, la derrota del Barça, i titula el Barça vençut, 4-0. Diari Ara, Sant Jordi Invictus, diu el titular principal, també amb una imatge d'una parella, en aquest cas fent-se un petó. També una imatge de la derrota del Barça, titula Derrota humiliant. El País, la casa del rei, retrà comptes públicament de totes les seves despeses, titula en aquest cas sobre la llei de transparència. El Mundo, els mercats aposten per més creixement i menys austeritat. Diari ABC, amb una imatge del president del govern espanyol, titula Rajoy anuncia nous ajustos, tot i la caiguda de la prima de risc a 300 punts. I La Razón, titula en aquest cas sobre el que qualifica d'eufòria en el mercat, confiança en Espanya. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistem l'activista i advocat catalanista Josep Espartico, que va protagonitzar ara ja fa unes quantes dècades els fets del Palau de la Generalitat. És protagonista d'un llibre titulat Pujol, Catalunya, el Consell de Guerra a Jordi Pujol.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Un quart i mig de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant de la ronda de dalt de Barcelona. Hi ha hagut un accident al tram de Sant Gervasi en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Hi ha cua des d'Esplugues, Sant Gervasi, això a la ronda de dalt, com us dèiem, anant cap al nus de la Trinitat a causa d'un accident, però també afecta el trànsit en sentit contrari. De fet, en sentit contrari hi ha trams d'aturades gairebé des de Valldaura fins a Sant Gervasi, per tant, la ronda de dalt que s'ha complicat moltíssim. També parlem de problemes a la C58, Montcada, Ripollet, sortint de Barcelona, Sabadell, Badia, baixant cap a la Ciutat Comtal. B23, aquí també es complica el trànsit perquè tenim alguna incidència a tocar de la Diagonal, dos veia aturades a la B23, com us dèiem, entre Esplugues i la Diagonal d'entrada a Barcelona, més enrere també a Sant Joan d'Espí i a Sant Feliu. Acabem amb l'autovia A2, una altra via molt plena entre Sant Andreu de la Barca i Sant Vicenç dels Horts. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, afectacions o problemes destacables. Així ho indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Hem d'esperar avui una jornada amb pocs núvols. Fins al migdia, en general, el sol s'imposarà a tot Catalunya amb només algunes bandes de núvols alts i prims que, en general, han de ser molt poc importants, amb unes temperatures que avui a primeres hores han sigut més altes, sobretot a punts de l'interior, i que al centre de la jornada seran similars o puntualment una mica més baixes que les d'ahir. En general, pel que fa a la jornada de demà, hem d'esperar canvis, i és que augmentaran els núvols. Ja a última hora d'avui arribarà nuvolositat a la meitat est i també a la resta del litoral i del prelitoral, i aquests núvols s'aniran fent més abundants i compactes al llarg del dia de demà, quan el cel quedarà molt ennuvolat o fins i tot cobert al llarg de tot el dia. Hem d'esperar que demà els valors màxims de les temperatures al centre del dia siguin més baixos que els d'avui, mentre que a primera hora del matí les temperatures fins i tot podrien ser similars o encara una mica més altes que les d'avui. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Pujol, Catalunya, el Consell de Guerra, Jordi Pujol. Aquest és el títol d'un llibre editat per Pòrtic i escrit pel periodista Enric Canals, on es parla dels fets del Palau. En aquest treball, on Canals ha recollit documentació inèdita sobre el procés contra l'expresident català, Pujol admet que la presó i la tortura tenen un component de gest en defensa del país, però que li va sortir car. Un protagonista d'aquells fets, però, va ser Josep Espar Ticó, fill de Barcelona, un home que als seus 85 anys, com a polític, advocat i empresari català, segueix defensant l'esperit d'aquells fets en la Catalunya actual. Senyor Josep Espar Ticó, molt bon dia.
Bon dia.
Com va anar ahir la Diada de Sant Jordi?
Bé, és al·lucinant.
Al·lucinant no, pels carrers?
No, al·lucinant pels carrers, perquè realment pensar que un poble sigui capaç de fer un Sant Jordi com el que es va fer, és pràcticament pensar en que aquest poble és absolutament indestructible. Uh-huh. Jo, per exemple, jo vaig viure a la Rambla de Catalunya, bàsicament, i hi havia moments en què no es podia anar ni amunt ni avall. Era un seguit d'una muntanya, era una riuada de gent que estava o mirant les flors, o mirant llibres, o contemplant com la gent mirava flors i comprava flors i mirava llibres, que era el meu cas.
Anant als fets que s'expliquen i es recorden en aquest llibre, Pujol, Catalunya, el Consell de Guerra, Jordi Pujol, on es parla dels fets del Palau i de la detenció de Jordi Pujol després que un grup de persones, amb vostè inclòs, cantessin el cant de la Senyera en el Palau de la Música en ple franquisme. Ens pot recordar breument què van ser aquells fets? Què és el que va passar?
Bueno, aquells fets va ser molt fàcil. Hi havia un homenatge a Joan Maragall. En aquest homenatge hi havia una cantada de l'Orfeó Català al Palau de la Música. En aquest programa hi havia el cant de la Senyera, entre altres cançons. Aquell cant de la Senyera, hi va haver un moment en què el governador civil li va semblar que no s'havia de cantar, i encara que ja estava escrit en els programes, el van prohibir. Bé, aleshores uns grups de gent, entre els quals hi havia la gent de l'antic CC, doncs van dir, no pot ser que se'ns faci jugar ara amunt, ara avall, ara hi ha el concert, ara no hi ha, com si fóssim uns titelles. I van dir, nosaltres cantarem el cant de la senyera. I aquesta va ser la nostra postulació. Nosaltres cantarem el cant de la senyera.
Uh-huh.
Bé, aleshores vam començar a avisar gent perquè anessin al Palau aquell dia. Vam aconseguir que hi unes 200 persones de totes les participacions, diguem-ne, polítiques anessin cap allà. I quan vam anar entrant al Palau i ens vam adonar, i ja ens ho pensàvem, que a més els que anàvem a cantar hi havia una gran quantitat de policia secreta.
I serien detinguts, vaja.
Eh?
Vam pensar que serien detinguts, en definitiva.
Què diu?
Dic que vam pensar que serien detinguts després de cantar el cant de la senyera.
Sí, vam pensar que sí, que seria molt difícil de cantar i que serien detinguts, exacte. Bé, el fet és que va venir el moment en què s'havia de cantar el cant de la senyera. El públic es va aplaudir. El mestre Millet, que dirigia l'Orfeo Català, estava inquiet, i va haver un moment en què ja o es cantava el cant de la senyera o es continuava el concert amb altres cançons. Bé, i llavors uns quants, entre ells un servidor, vam entonar el cant de la senyera i vam entonar molt poc tros de cançó, perquè just començar al damunt dels nostres cants aixequem una senyera, el que es van aixecar és tota una sèrie de policies secretes que es van posar a detenir els que havien obert la boca. Uh-huh. I, esclar, llavors hi va haver una gran resistència a ser detinguts, i amb aquesta resistència doncs hi va haver uns aldarulls terrorífics. Els policies van detenir bastanta gent. Un servidor va tenir la sort de que era fort i amb uns punts bastant potents, i no vaig ser detingut. I d'aquell moment històric, jo en recordo tota una sèrie de... Entre ells el meu germà, que a l'hora d'entrar als interrogatoris, pues, es va resistir en raonar, i llavors el van picar fort, li van trencar dues costelles.
Déu-n'hi-do.
El tablet del nas, uh-huh, i altra gent. Bé, i llavors el que bàsicament volia la policia és saber qui estava darrere d'aquells moviments.
Uh-huh.
Amb aquell interrogatori van picar fort i va sortir el nom del Jordi Pujol.
I al cap de 3 dies el van detenir, vaja. Ell...
Exacte, uh-huh, perquè se'l va anar a avisar amb el Pujol que hi havia hagut detencions i que anés en compte i que se n'anés, però ell va dir que no se n'anava.
Que no s'amagava, vaja, en definitiva.
Que no s'amagava, que aguantava el tipus. Ell i la seva dona estaven d'acord en que no es podia, en aquell moment, fer d'escàpols.
I va ser a casa seva.
Llavors el van detenir, va passar tot el que va passar. Uh-huh. El Pujol també es va resistir molt a parlar de l'impressor que havia fet uns fulls que deien, us presentem al general Franco. Bé, al final, Consell de Guerra i la policia, no la policia, el jutjat militar, uh-huh, va intentar que el Pujol fes una declaració tova, per entendre'ns, per tal de que pugui sortir d'una manera més o menys ràpida, amb alguns mesos de detenció i punt, però llavors el Pujol és quan va a fer aquella seva allegat dient que hi havia una generació nova que pujava, que tenia en compte els drets de la justícia, de la solidaritat, de la catalanitat, i és quan li van tocar 7 anys de presó.
Recordem que el judici va ser el 13 de juny de 1960. Aquest any van ser els fets del Palau, el 1960. Fa poc es complien els 50 anys. Recordem que aleshores es va fer l'any 2010 un acte commemoratiu. Moltes gràcies, senyor Josep Espartico, per haver-nos acompanyat. El seu nom, entre molts altres, i sobretot el de Jordi Pujol, surt en aquest llibre Pujol, Catalunya, el Consell de Guerra, Jordi Pujol, avui l'endemà de Sant Jordi.
I això és memòria històrica que s'ha de conèixer i que la gent jove de saber.
Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Gràcies, una abraçada i fins una altra. Adéu-siau.
Records a tots. Adéu.
Adéu.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem amb una mica de retard avui, l'endemà de Sant Jordi, la tertúlia d'actualitat. Avui la compartim amb l'historiador i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang, així com col·laborador d'aquesta casa i col·laborador del programa d'ahir de Sant Jordi, Joan Pallarès. Bon dia, senyor Pallarès.
Hola, molt bon dia.
Ahir a la Catedral de Barcelona i avui aquí.
Exacte, és dir, el marc és una mica diferent, eh?
Sí, tant que sí. Com està? Bé?
I parlant de marc, demà Sant Marc.
Sí, certament. Exacte. I la Diada de Sant Jordi, com la va passar després de passar pel nostre estudi?
Bé, ja em vaig quedar allà a missa que m'oficiava amb un senyor Tena, allà al Sant Crist de la Pan,
sí.
I després ja vaig baixar cap a Sant Andreu i la Sagrera a signar llibres, i en fi, a la Sagrera sé que vaig ser el número 1 de ventes.
Ah, molt bé, doncs
felicitats,
això em
constata, esclar. Vull dir,
el llibre al quilòmetre sagrat.
Hi ha dues llibreries, llavors sé que el que més es va vendre va ser el meu.
Doncs moltes felicitats, i tant. També saludem, des de Girona ens acompanyen Pere Micaló, director del Secretariat Interdiocesà per a l'Ensenyament de la Religió Catòlica de Catalunya, el CIERC, i també delegat d'Ensenyament del Bisbat de Girona. Bon dia, senyor Micaló.
Hola, bon dia.
I va anar bé el dia de Sant Jordi ahir?
Sí, sí, va anar bé. En primer lloc, felicitar en Joan per l'èxit de vendes.
Gràcies.
I després, aquí a Girona va ser un dia esplèndid, des del començament fins al final.
Doncs ho celebrem. De fet, ahir al vespre vostè i jo parlàvem i encara passejava pel carrer. Era agradable,
sí,
no?
Sí, sí, molt bé.
Molt bé.
Molt bé, sí, estava.
També saludem Josep Maria Noguer, economista, que també és a Girona. Bon dia, senyor Noguer.
Hola, bon dia.
I com va anar ahir Sant Jordi?
Molt bé. Un dia molt agradable, entranyable.
I dia de feina, perquè és feiner.
Certament, el que passa que alguns privilegiats a la tarda tenim festa el dia de Sant Jordi. Aleshores, això facilita passejar pels carrers quan estan de gom a gom.
Clar, el dia és complet i dona per tot, no? Fins i tot al migdia, de vegades. Si es treballa matí i tarda, també es pot passar per les parades.
Sí, és una mica més justet, però vaja, sí. Si més no la tarda, i de fet de 6 a 8 de la tarda és quan és l'hora punta, que jo penso que hi ha tota la ciutat volcada a la plaça Catalunya i la Rambla de Girona.
Bé, senyors, del que es va comentar ahir en els àmbits polítics, destacant sobretot dues coses, el discurs institucional de Mas, un discurs institucional que per Sant Jordi no tenia precedents, i on el president va dir que se'ns ha de respectar el dret a decidir, i va fer un símil amb la rosa, no? El dret a decidir amb la rosa, que ens deixin fer la nostra rosa, va dir. I també va ser notícia que des de Convergència i Unió es va apostar públicament per Artur Mas com a candidat a les properes eleccions, tot i que ell havia dit que el seu desig és que en dues legislatures ja haguéssim assolit els objectius nacionals. Què volen comentar de tot això?
Què passa és que hi ha hagut una legislatura una mica curta, no? Ha sigut una mica típica.
La primera va ser 2 anys escassos,
sí,
i ara ja veurem.
Per tant, tant, exacte, i aquesta ja veurem. Per tant, jo em sembla que no és un candidat que es pugui dir que estigui cremat. Jo crec que, primer, que no en tenen un altre, això per descomptat, no? I segon, jo crec que encara té moltes possibilitats dintre del seu partit per donar joc.
Sí, jo, bé, em va fer gràcia la intervenció de Mas, tota la metàfora, no? I fent referència a la rosa i a les esgarrinxades, bé, doncs em va semblar encertada, no? Jo penso que la idea és, per una banda, aixecar els ànims, no? Per tant, en uns moments de tantes dificultats, intentar posar alguns elements de positivitat. I, per altra banda, amb aquest anunci de que el candidat de nou serà Artur Mas, penso que el que es vol és evitar una carrera cap al relleu, perquè en aquest moment hi ha una incertesa del que pot durar la legislatura. I aleshores, si en aquest moment hi hagués dubtes de qui seria el candidat, semblaria que potser s'hauria de començar a definir des d'aquest moment, perquè es desconeix quan caldria tenir-lo a punt, no? I aleshores això generaria ara un element més de controvèrsia en uns moments en què ja n'hi ha prous, no? I per això imagino que han tingut tant d'interès de posar de manifest que continuava sent el candidat, i per tant aquest aspecte, doncs, és un aspecte a no remenar, diguéssim.
Sí, senyor, jo penso, Miquel, que el fet de denunciar que Mas, doncs, es tornarà a presentar, potser marcar-ho amb les declaracions de la setmana passada d'alguns consellers que potser, doncs, desafinaven una mica. Llavors, aquest cop d'autoritat de Mas, o de la coalició, per dir-ho així, penso que és important, siguent Mas, doncs, la persona potser de més consens en aquest moment dins la coalició. Per tant, doncs, jo aquesta reafirmació i aquest to de continuïtat en el moment que estem passant, doncs penso que és bo.
Bé, doncs, el que surt en el debat polític i el que en aquest cas sortia en el discurs de Mas, discurs institucional insòlid, també va acompanyat, sovint és noticiós, pel discurs, o millor dit, per l'homilia del cardenal arquebisbe de Barcelona, que hi va apostar per donar importància als polítics i reconèixer la seva tasca i la seva importància. Va dir, són necessaris per al bé comú. Hi ha uns ponts interessants últimament entre el fet religiós i particularment l'Església Catòlica i la societat civil. En un dia de Sant Jordi es manifesta des de la pluralitat, la diversitat i la no confessionalitat de l'administració.
Bé, malgrat alguns partits que continuen entestats en ser més papistes que el papa i, per exemple, no participar en aquests actes.
Es refereix vostè a alguns partits, per exemple, Iniciativa...
Concretament van ser Iniciativa, Esquerra i la CUP.
Per què creu que no participen? Perquè això va més enllà, una mica, de la sintonia personal.
Bé, l'explicació que ells hi donen és de que es tracta d'un acte, que ells no estan en contra de l'Església ni en contra de la pràctica de la religió, però que sí que públicament, vull dir, com a representants públics que són, bueno, fan tot un discurs, unes cabòries que, bé, les pots compartir o no les pots compartir, no? Evidentment, bé, segueixen, és el mateix argument que m'expliquen cada any quan els hi retrec, per exemple, a la gent d'Iniciativa, que no vagin a la missa de la Mercè. Bé, jo crec que no,
és un etern debat.
No té res que veure, exactament.
Però cal explicar-ho bé, també, no? Que no vol dir que hagin d'anar a missa, sinó que és, exacte, un tema de...
Sí, purament. És perquè creuen que ells són partidaris de l'estat laic i, per tant, no es pot barrejar absolutament. Ara, resulta que aquests mateixos, és a dir, concretament Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds i la CUP, la candidatura d'Unitat Popular, no tenen absolutament cap pudor en participar, doncs, quan se'ls convida des d'una comunitat musulmana al final del Ramadà o al canvi d'any xinès, per exemple.
Clar, es pot fer igualment una cosa que l'altra, aquest és el tema, no?
Sí, exactament. El que passa és que ells resulta que prefereixen més fer l'altra i no fer aquesta.
I el cardenal Martín Sistac ens ho destacava, que aquests polítics, igual que poden anar a la missa de Sant Jordi per representació institucional dels ciutadans, també poden anar a un acte cultural que no necessàriament els ha d'agradar, personalment.
Exacte, com per exemple quan hi ha uns funerals, una persona que és catòlica i mor, hi ha uns funerals, aviam...
Què faràs? Tothom, els seus amics.
Fora de l'església i li explicaràs a la família, no, perquè miris que jo sóc tan laic que no sé què, no sé... Entres allà i estàs aquells 20 minuts amb el funeral, doncs, bueno, si no vols resar no resis, però sé que això és el respecte, no?
Sí, en aquí el fet aquest de no voler-se identificar amb unes arrels cristianes de Catalunya em sembla de mires molt curtes, perquè és negar una realitat, no? Mm. I no voler... Saps, per una banda, parlem molt, doncs, del país, de la nostra història, de la realitat de Catalunya, però tota aquesta realitat té en les seves bases unes arrels que són de valors cristians, i per tant, voler negar això i per tant no voler-se identificar en absolut, deixa una mena de buit, no? Un buit que després fa que no tinguem valors com a propis, que no tinguem elements que són ben nostres, no els reconeixem com a propis i per tant després els de fora són idèntics que els nostres perquè no en tenim de nostres, no? Llavors ja ens valen els de fora, no sé si m'explico, eh? Vull dir que esclar, de vegades això genera un problema d'identitat i un problema de perdre una mica el nord.
Jo penso que és una qüestió que s'hauria d'explicar molt bé. S'hauria d'explicar molt bé des del camp civil i des del camp religiós. I sobretot, això posaria el subratllat amb molt respecte. Molt respecte per uns i per altres. És a dir, si volen participar-hi, doncs me sembla molt bé que hi participin. Si volen participar, doncs tindran les seves raons. El que passa que el que no pot ser és, diríem, si no hi participen, doncs tenir una actitud així freda o irrespectuosa respecte a l'acte que s'està fent, penso que això doncs és el que no hauria de ser, eh? Que no dic que sigui així, però que podríem caure en aquest parany.
Molt bé, doncs bé, ara fem un primer incís després d'aquesta primera fase de la tertúlia. Ens hem referit sobretot a Sant Jordi, ara comentarem més coses, però abans amb la Sara Cruz. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia.
Resumim altres notícies breument d'aquesta actualitat de l'endemà de Sant Jordi que volem comentar també a la tertúlia.
Doncs haurem de parlar de retallades, perquè Rajoy, recordem, aprovarà el divendres doncs més retallades, però menys dràstiques, segons ell, que les de l'any 2012. També ha dit que no pujarà l'IVA o l'IRPF aquest any, tot i que les accions del govern espanyol depenen del creixement econòmic i de com vagi la reducció del dèficit. De la seva banda, el ministre Montoro, el ministre d'Hisenda, també defensa que cal fer més reformes en el sector públic i, sobretot, el laboral, i continua doncs mantenint que són les millors eines per garantir el creixement econòmic. Recordem que l'economia espanyola ha caigut un 0,5% en el primer trimestre, segons el Banc d'Espanya. La caiguda de la demanda interna i la contribució del sector exterior han afavorit aquestes dades, la destrucció del treball, però, per la seva banda, també s'ha moderat i ha caigut d'un 4,5% interanual respecte al 4,7 respecte doncs al trimestre anterior. I si ens dona temps anirem cap a Itàlia, perquè el nou president italià Giorgio Napolitano encarregarà avui formar govern a un candidat de consens.
Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Ara fem una pausa i continuem amb la tertúlia, avui amb l'historiador Joan Pallarès, amb l'economista Josep Maria Noguer i amb el delegat d'ensenyament del Bisbat de Girona i responsable de la religió catòlica a Catalunya, de l'ensenyament de la religió catòlica a Catalunya, Pere Micaló.
Ràdio Estel.
De bat a bat, cada diumenge a 5:45 de la tarda, et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes a De bat a bat. Cada diumenge a 5:45 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments. Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brodieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 3 minuts i mig de 3 quarts de 9. Seguim amb la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim, recordem-ho, amb el delegat d'ensenyament del Bisbat de Girona, Pere Micaló, amb l'economista Josep Maria Noguer i amb l'historiador i col·laborador d'aquesta casa de Ràdio Estel, Joan Pallarès. Hi ha alguna cosa més de Sant Jordi, si pot ser ràpidament, per passar a altres temes? Ja hem dit potser el més rellevant de les últimes hores.
Bueno, que el Drac va matar el Barça ahir.
El Drac, sí, el dia de Sant Jordi no ens va massa bé. Recordem, fa exactament 11 anys, Servei de Documentació, any 2002, Barça 0, Madrid 2, un dia de Sant Jordi, semifinals de la Champions. Avui hem de lamentar aquest Bayern de Múnich 4, Barça 0.
Se li ha de donar alguna culpa.
Bé, són, en aquest cas, les coincidències, mala sort. Bé, i mal partit del Barça i bon partit del Bayern de Múnich, s'ha de reconèixer, també. No estan d'acord a Girona amb això?
Bé, això ajuda a tocar de peus a terra i també ajuda a treballar la humilitat. Les coses són així.
I no Messi també és humà.
Sempre, no?
Messi també és humà, deia.
Exacte.
Però sembla que hagi, no sé, que hagi caigut el món, vull dir, tampoc és un partit de futbol més.
Exacte,
és
molt més important la dimensió de fons del dia de Sant Jordi que no pas un partit de futbol, sens dubte. Amb respecte als aficionats que avui estan tristos, evidentment, i ens solidaritzem amb ells.
Sí, sí,
perdoni.
No va més enllà d'això, de perdre un partit de futbol, que hi ha un altre partit dintre de pocs dies, doncs, que pot refer això. El que passa que a Can Barça passa això, no?, que és allò de la llei del pèndol, que si ahir hagués entrat algun golet, doncs estaria mal de tot, i si no, doncs estem sota un pou.
Sí, sí.
Tampoc n'hi ha, per tant, i al cap i a la fi doncs és això que dèiem, no? Un partit de futbol més i s'ha acabat la història.
Doncs bé, deixem aquest Drac que va matar el Barça, com diu el senyor Pallarès. Per cert, no hem parlat del Girona, però el Girona és segon a la Lliga Segona Divisió i pot pujar a primera. Seria una gran alegria per a tots els aficionats catalans al futbol tenir el Girona a primera. Esperem que sigui així, no?
Esperem-ho. El que passa, no sé si és una cosa per esperar, perquè els
tampoc és el més important.
No, ja. No, el que passa que aquestes coses és molt difícil, perquè el que suposa per al Girona pujar a primera divisió, no sé si en aquest moment doncs convé. Suposo que els grans aficionats del Girona diran que sí, perquè ja voldrien veure en Messi i Joan a Montilivi, però el cost econòmic avui dia d'aquests equips de futbol és una cosa sobredimensionada per el que és Girona i les seves rodalies. Llavors aquí a Catalunya penso que mentre hi hagi un club que estiri tant com el Barça, els altres clubs ho tenen molt malament. Si no,
ho sabem. Sí.
Nàstic, Lleida,
exacte,
en el seu moment Sabadell, i aniríem trobant molt Sant
Andreu. I altres equips de ciutats petites arreu d'Espanya que han pujat a primera, com el Numancia, l'Albacete.
Aquí a Girona teniu un fenomen que és el Llagostera, que és insòlid.
Sí,
és ho diu vostè per l'estelada?
No, anava per aquí, mira.
No anava per aquí.
Però realment és curiós.
El Llagostera és un projecte personal d'una persona, i per tant, doncs, clar, són coses d'aquelles que aquesta persona, doncs, quan deixi de posar-hi diners, després veurem què passa.
Sí,
és el Peterman en el seu moment a Palamós, o, bueno, o altres a Figueres, i aquestes qüestions doncs són molt complicades. Quan no hi ha la implicació social, és difícil de mantenir els clubs, i potser també haurem de tocar de peus a terra, allò que deia la humilitat en Josep Maria fa un moment, doncs potser també ens tocarà, potser l'any vinent doncs faran la gesta de pujar a primera divisió, però me temo que ho pagarem molt car, això.
L'altre dia en deien que el Sant Andreu el comprarà els xinus.
Sí, sí.
Bé, senyors, deixem el futbol, les anècdotes futbolístiques. Com veuen que el govern espanyol pugui retallar encara més el que ja ha retallat, encara que sigui poc, segons va dir Mariano Rajoy? Bé, és absurd que els pregunti com ho veuen, vaja, em sembla.
Per què no han deixat res de retallar? És com aquell que li han tallat ja les cames, no? I passa pel quiròfano i el metge li diu: no es preocupi, que les cames no els hi tornarem a tallar, eh? Pues jo crec que és el mateix, és a dir, que ja no tinc prou imaginació, prou capacitat d'imaginar què més, on poden donar una altra volta de rosca.
Sí, però ells han de seguir tenint aquesta capacitat d'imaginar, perquè a l'hora que es fixen objectius de dèficit, i que vol dir que s'ha de seguir reduint aquest dèficit, vol dir que o s'incrementen els ingressos o es redueixen les despeses, i no hi ha més.
No, imaginació, per tant, ja en tenen, esclar,
és molt desagradable haver-ho de patir, no?, perquè ho patim tots, i és una qüestió doncs que vaja, que no ve gens de gust, però malauradament no hi ha més remei, que anar. El que passa que s'ha de veure on es rasca, i de vegades doncs hi pot haver unes prioritats o altres, no? Perquè, és clar, de vegades sembla que potser s'hauria d'incidir a més sectors, sempre tenim la qüestió del frau fiscal, tenim la qüestió de com tributen les grans fortunes, hi ha tota una colla de qüestions que fan una mica de mal, perquè dius, home, que sempre rebi la classe mitjana, és la part més dura de la qüestió, no? I per tant, això s'hauria d'anar diversificant. Però que cal incrementar els ingressos i reduir les despeses, això és que no hi ha volta de full, no hi ha absolutament cap altra possibilitat.
No menjar per pagar la hipoteca.
Això ens sona a unes recents declaracions de Maria Dolores de Cospedal.
Exacte, exacte. Bueno, ara que tenim aquesta la sort aquesta setmana, que no tenim declaracions d'ella perquè està a la Xina, i a més és curiós, perquè està signant, jo és que no ho entenc, és dir, que hi ha algú, o algú que és cínic, o algú que realment no se n'entera de les coses. Perquè el PP, firmant, és dir, un govern del PP, amb el govern del Partit Comunista Xinès, signant pactes d'amistat, i bé, jo és que no, ja no entenc res.
Ella és presidenta...
Sí, és que hi ha poca cosa a entendre. Quan...
és presidenta de la terra de Cervantes, de Castella-La Mancha.
Exacte.
Maria Dolores de Cospedal.
Sí, sí, sí. Bueno, Cervantes, cuidado, que avui en dia també hi ha teories de que era català, eh?
Ai, ai, ai.
Almenys coincideix amb Sant Jordi, l'aniversari de la seva mort. Exacte. Sí, el dia del llibre. Senyor Micaló, perdoni, anècdotes a banda.
Sí. No sé, això de no pujar impostos i haver de fer retallades vol dir perdre serveis, però això vol dir perdre o guanyar amb inestabilitat i amb problemes de convivència. I això aquí toquem una fibra molt sensible. És a dir, la senyora de Cospedal no fa declaracions fa una setmana, està assignant a la Xina, però sí que el senyor Montoro diu que el govern central està finançant Catalunya. Clar, són declaracions d'aquestes que poden fer mal. Després el ministre Huert que la LOMCE solucionarà els problemes lingüístics a Catalunya. Clar, dius, són retallades per un costat, són manifestacions per un altre, i tot és anar creant un clima que està tocant la línia de flotació de la convivència i la convivència a casa nostra.
Sí, d'això s'ha parlat molt últimament, en el sentit que, gràcies a Déu, no hem tingut grans revoltes o grans drames socials visibles al carrer, però evidentment hi ha molta gent que està patint. I...
Però clar, és que estan posant tots els ingredients perquè creem, o sigui, a part de la pobresa que ja s'està creant i que fa temps que s'hi està intentant donar solucions des d'entitats Càritas o altres entitats socials, doncs aquí, amb aquestes declaracions, encara que no vagin directament en el sentit de l'economia, sí que poden minvar això que deia, la convivència en el casa nostra.
I no tan sols a Catalunya, és a dir, per exemple, i això són coses insòlites, és a dir, fa pocs dies a Tremp, doncs el príncep va ser escridassat, vull dir, va ser rebut amb tota l'hostilitat, amb estelades, però és que resulta que ahir, amb aquell discurs tan meritori que va fer en Caballero Bonal, bé, jo crec que el fet de que a la porta de la universitat esperessin el príncep, i això només surt en lletra molt petita i no a tots els diaris, tota una sèrie de gent cridant visca la república amb banderes republicanes i escridassant-lo, home, jo crec que és significatiu el que comença a pensar la gent de certes institucions que jo crec que ja tenen... bé, els iogurts ara els hi treuen la data de caducitat, però n'hi ha institucions que jo crec que ja estan més...
No, que els hi allarguen, no? Els hi allarguen.
No, els allarguen.
I per tant només ens falta això. Però de tota manera, aquí el gran problema és que es barregen elements diferents i de molt pes. Per una banda, la crisi econòmica, per altra banda, determinades aficions centralistes i, per altra banda, elements de corrupció. Llavors, és clar, tot això es barreja i llavors surten aquí una combinació estranya, no? I que genera molta indignació. Però, és clar, la indignació que genera, diguem que diversifica, vull dir que hi ha uns indignats per unes qüestions i hi ha indignats per les altres i poden no coincidir en les mateixes.
Bueno, aviam...
Tot fa feix, això, eh?
Aviam la guerra, diguéssim, la guerra dels matiners, carlins, republicans, sindicalistes, és a dir, tots els descontents anaven sota la bandera carlina, vull dir, després ja es van diferenciar entre ells, no? Però en aquells moments tots els descontents van fer front comú, eh?
Això passa en moltes realitats socials. A Veneçuela mateix, tot el grup opositor segur que és molt plural. per posar un exemple que no té res a veure amb el que estem parlant ara.
Jo no sé si ens serveix gaire l'exemple de Veneçuela.
No, però hi ha hagut països on l'oposició a un govern oficialista és molt variada i després es divideix.
Però podem parlar, per exemple, d'un sindicat com el polonès de Solidaritat. Vull dir que...
Aquí, de fet, ja sabeu que aquests intents d'intentar aglutinar tots els col·lectius a partir d'aquells punts que puguem tenir en comú, no?
Exacte.
Però som una mica reticents amb això, en general, els catalans, i ho sabeu, no? Perquè som molt a veure, una mica cadascú amb totes aquelles seves preocupacions, i que costa molt renunciar a unes coses per tal d'acceptar uns elements en comú, perquè sempre vol dir renunciar a alguna cosa, i per tant en aquests punts en comú sempre hi ha una colla d'elements als quals no hi haurà acord, i llavors això aquí és molt difícil.
Ha sigut tradicionalment de l'esquerra aquesta manera de funcionar, no? Penso aquí a Catalunya sobretot. Jo diria que tot aquest malestar, hi ha una qüestió, i és que no es neutralitza, és a dir, es fa més feix cada vegada, i no tenim elements per dir, doncs, per crear un mínim d'esperança davant de tot això.
Doncs bé, ens apuntem naturalment a aquesta esperança, i per Sant Jordi els catalans activem molt aquesta esperança veient com vivim aquesta diada i com ens confraternitzem entre nosaltres, més enllà de la varietat de dretes, esquerres, unes creences, les altres, en fi, moltes sensibilitats també. Sobiranistes, no sobiranistes també.
Sí, però hi ha 364 dies a l'any
i hem de continuar. Moltes gràcies, senyors, ho deixem aquí. Joan Pallarès, Pere Micaló i Josep Maria Noguer, fins la propera, bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau.
Bon dia.
Quan són, com dèiem, les 9, ara mateix el Gerard Carrión ens porta els titulars d'última hora, l'última hora informativa. Després tindrem el comentari de Josep Maria Carbonell. Parlarem amb Arturo San Agustín, periodista i autor del llibre De Benedicto a Francisco, una crònica de tot el que ha passat al Vaticà des de la renúncia de Benet XVI fins a l'elecció del Papa. Un llibre molt ben posicionat ahir en les vendes de Sant Jordi en castellà, també aquí a Catalunya. Amb Arturo San Agustín parlarem, també tindrem història i patrimoni amb Josep Maria Martí Bonet i, naturalment, amb el doctor Pros. Això fins a les 10. Quedeu-vos amb nosaltres.
Hola, bon dia. Repassem els titulars a aquesta hora. La novel·la sobre el setge de 1714, Victus, escrita per Albert Sánchez Pinyol, és el llibre de ficció més venut d'aquesta Diada de Sant Jordi, tant pel que fa en llengua catalana com també pel que fa a llengua castellana. Segons les darreres dades que ha fet públiques el Gremi de Llibreters de Catalunya, el llibre, protagonitzat per l'enginyer Martí Zubiria, encapçala la llista dels més venuts per davant de L'estiu que comença, de Sílvia Soler, i Plans de futur, de Màrius Serra, en català. El ple del Senat donarà aquest dimecres el vistiplau definitiu a la reforma de la llei de costes, que posa el punt final a la seva tramitació a la cambra. El nou text amplia 75 anys més les concessions als habitatges costaners que són en terrenys de domini públic i en permet la compravenda. Això afecta més de 30.000 edificacions que a partir del 2018 s'havien de començar a enderrocar. El ple del Senat rebutja revisar a la baixa l'IVA cultural amb els 146 vots del Partit Popular en contra i 84 a favor. Convergència i Unió havia presentat una moció que demanava aplicar l'IVA reduït al sector cultural, com passa a la majoria dels països de la Unió Europea, que no ha prosperat per l'oposició del Partit Popular, que ha justificat que l'IVA més baix s'ha de reservar per serveis com la llum o la calefacció. I en clau internacional, després de 2 mesos sense govern, Itàlia podria tenir avui finalment nou primer ministre. El president de la República, Giorgio Napolitano, va tancar ahir una altra ronda de contactes i s'espera que avui proposi el seu candidat. Tot apunta que serà l'exprimer ministre socialista Giuliano Amato, a qui donarien suport al centre-esquerra i també la dreta de Silvio Berlusconi. I la justícia nord-americana ha retirat els càrrecs contra Paul Kevin Curtis, acusat d'haver enviat cartes amb ricina al president dels Estats Units, Barack Obama, i a un senador nord-americà després de no haver trobat prou proves en contra seu.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 3 minuts, el comentari de l'actualitat avui, l'endemà de Sant Jordi, ens arriba de la mà del degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna Universitat, Ramon Llull, i president de la Fundació Joan Maragall, Josep Maria Carbonell. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. Doncs bé, avui no us parlaré de la Diada, sinó que us parlaré de l'experiència que vaig viure en directe la setmana passada. Els avatars de la vida em van portar a viure en directe la desèrtica ciutat de Boston, a l'espera de la detenció del petit dels germans Xeixens que presumptament van col·locar les dues bombes a la Marató. Vaig arribar-hi un dia abans, just quan l'FBI, en roda de premsa multitudinària, mostrava la fotografia dels nois que, gràcies a milers de fotografies i vídeos enviats pels ciutadans, eren considerats els autors de l'atemptat. En aquell moment no els havien identificat i demanaven l'ajut de tothom per trobar-los. Amb el suport de les televisions, la premsa i les xarxes socials, començava aquell divendres, fa just 4 dies, una àmplia mobilització. Boston, una de les ciutats més pròsperes i segures dels Estats Units, continuava en aquell moment en estat de xoc. Les dues bombes a la Marató, amb 3 morts i 160 ferits, havia colpejat de manera cega i irracional la tranquil·la i raonable vida de la ciutat bressol americana. Pels americans, Boston és vista com la ciutat fundacional, miratge del seu somni, referència del seu projecte de prosperitat, integració i civilitat. Després de la roda de premsa del dijous a la tarda, començava la recerca dels dos nois. A primera hora del matí del dia següent, l'alcalde de la ciutat demanava a tothom que es quedés a casa. Demanava que la gent no anés a la feina, que els nens no anessin a l'escola. Havien identificat els dos nois. Un havia mort, l'altre s'havia escapat. Possiblement el tenien envoltat, però demanava que ningú es mogués de casa. Boston es va paralitzar. Els avions van aturar-se. Els trens també van aturar-se. El transport públic va quedar suspès. Boston va quedar una ciutat desèrtica. Finalment, al vespre del divendres, a última hora, van aconseguir detenir el segon noi, un noi de 19 anys, amagat dintre d'un iot enmig d'un barri perifèric de Boston. Després de la commoció i de la detenció dels dos presumptes terroristes, l'atemptat de Boston impulsa novament dos debats ben vius a la societat americana. En primer lloc, la identificació de l'islam amb el terrorisme. Els nois xeixens semblen, encara no està clar, fascinats o transformats pel fundamentalisme islàmic. I l'opinió, ara com ara, dels experts és que haurien atemptat precisament a causa de la seva devoció religiosa. Novament, i com sabem des de l'11 de setembre, l'islam és vist abastament per molts americans com una religió violenta, ressentida contra l'Occident i especialment els Estats Units. Malgrat els mecanismes d'integració que funcionen raonablement bé a la societat americana, les persones que professen la religió musulmana són vistos, amb caràcter general, amb reticència i por. Així mateix, en segon lloc, el debat que ha revifat aquest atemptat i la detenció dels dos nois ha estat el control de la immigració. En plena discussió sobre la legalització de milions d'immigrants llatinoamericans, els republicans més radicals han utilitzat l'atemptat per oposar-se a una certa flexibilització dels estrictes mecanismes ja existents. Enllà d'aquests dos debats queden molts aspectes oberts. La mateixa història d'aquests nois, que sembla extreta de relats d'espionatge. L'accés a les armes de foc i a la fabricació de bombes, que torna a qüestionar la facilitat amb què els ciutadans americans tenen accés. Com limitar la vulnerabilitat i el risc de les nostres societats globals i sofisticades? Com podem augmentar la seguretat sense sacrificar les llibertats? Però sobretot la qüestió de fons que ha planejat després de la detenció d'aquests nois és la següent. És possible el model d'integració americà i els emigrants musulmans? Podran plenament integrar-se al que els sociòlegs anomenen l'experiment americà? És compatible un islam associat als valors occidentals i americans? Una pregunta que cada vegada també més ens estem fent aquí a Europa. He viscut un Boston desèrtic a la caça d'un presumpte terrorista, però sí que queda una última pregunta. N'hi ha prou amb les forces de seguretat per evitar nous atemptats? Que tingueu un molt bon dia.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, edició especial de Sant Jordi. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
De Benedicto a Francisco, una crònica vaticana. Aquest és el títol d'un llibre que acaba d'escriure Arturo San Agustín sobre els moments anteriors, els moments del mateix conclave i els moments posteriors al canvi de pontificat al Vaticà. Ha estat un procés singular, històric, i la crònica vaticana que fa el periodista San Agustín en aquest llibre, publicat per Fragmenta, pot arribar a molta gent que li agrada el tema i que sobretot vol investigar sobre el que és el procés de l'elecció del nou papa. Arturo San Agustín, llicenciat en Ciències de la Comunicació, periodista i publicitari, ha escrit durant 10 anys de la seva vida professional una columna diària a El Periódico de Catalunya. Ha estat Premi Ciutat de Barcelona de Periodisme per la seva tasca com a entrevistador durant 8 anys i com a director creatiu ha treballat durant 11 anys a les principals agències de publicitat espanyoles. Es dona la circumstància que en els seus últims anys de professió, en aquests últims anys, millor dit, Arturo San Agustín s'ha dedicat a investigar sobre l'Església Catòlica, el Vaticà i la Pastoral Universal. Va publicar l'any 2011 el llibre Un perro verde entre los jóvenes del Papa, una crònica personal i singular sobre la Jornada Mundial de la Joventut Madrid 2011. I ara, en aquesta sorprenent renúncia de Benet XVI i amb l'arribada del Papa Francesc, ens obsequia amb aquest llibre que arriba després que l'11 de febrer passat Benet XVI anunciés la seva renúncia al Ministeri Petrí. El coneixement de la realitat vaticana d'Arturo San Agustín avala un treball que avui us recomanem especialment. En parlem durant els propers minuts amb el mateix autor. Senyor Arturo San Agustín, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies per lo de senyor.
Bé, aquest és el costum de la cortesia, però sabem que vostè és sobretot un amic nostre i bé, el tractaríem de tu si no fos pel costum del programa. Arturo San Agustín acaba de publicar aquest llibre, que és una mica com la crònica dels dies de transició de Benet XVI a Francesc,
sí,
oi?
Sí, és exactament el que tu acabes de dir. És una crònica periodística. És dir, explico tot el que vaig viure, vaig veure, vaig sentir i vaig preguntar. Tu saps molt bé que no sóc ni cap teòleg, ni simplement sóc un periodista que crec que, o sigui, que m'interessa, que tinc l'obligació de defensar l'Església, que això és el que molta gent no ha entès a partir del llibre del Perro Verde,
sí.
I que la mesura de les meves possibilitats, no és que sigui, l'Església no em necessita, no? Però vull dir que d'alguna manera sí que la vull defensar. I vull explicar certes coses tal com jo crec que van passar. I no té cap pretensió més. És així, és com una novel·la. Hi ha gent que em diu, bueno, és que així és com una novel·la, és no sé què. Bueno, doncs és que és la vida, no? I la vida a vegades sembla una novel·la, no? I el tema és prou interessant i prou significatiu com per dedicar-li un llibre. No?
Abans d'entrar en la matèria d'aquest llibre de Benedicto a Francisco, només un breu incís per recordar als oients que Arturo San Agustín, ja quan ens visitava fa uns mesos parlant del llibre sobre el perro verde entre los jóvenes del Papa, ens comentava un procés de conversió personal i d'evolució personal que havia tingut cap a la creença, després doncs, d'una vida molt marcada potser per un anarquisme pacífic, no? Com vostè ens ha dit alguna vegada.
Sí, un anarquisme conservador.
Conservador.
Perquè jo crec que certes lleis són necessàries i no seria la selva, no? Ara, amb el de Messi, jo em considero un anarco conservador, no? Algú que no entén quasi ningú, però m'és igual. I sóc creient, sí. Mal creient, però creient.
Això sabem que tots els fills de Déu som pecadors i som limitats i, per tant, com vostè, tots ens hem d'apuntar al mateix sac. En qualsevol cas, vostè segur que ha descobert moltes coses en aquest treball dels últims anys d'investigació i d'estudi sobre l'Església.
Bueno, he descobert alguna cosa que sorprèn a la gent quan ho expliques, que és que l'Església és múltiple i variada i que la major part de gent és gent normal. Dic normal perquè quan parles de certes coses hi ha interlocutors, fins i tot intel·lectuals, que et diuen no, però això que m'estàs explicant sembla gent bastant normal, no? Dic, no, és que bastant normal, no? Normal. Tinc que dir que aquests conceptes de normalitat només es donen a Espanya i també a Catalunya, tristament, no? A fora, parlar de l'Església és una altra cosa. Fins i tot els ateus italians, que són els que més conec, o els agnòstics, no tenen res que veure amb els d'aquí. O sigui que aquí hi ha un anticlericalisme encara infantil, estúpid, bueno, que això demostra incultura, producte, suposo, dels temps passats. No?
Potser hi ha un ateisme o una no creença massa basada en l'enfrontament i no tant en la confrontació positiva de parers. A Itàlia, per exemple, ho tenen molt clar. Fins i tot els no creients reconeixen que són de cultura cristiana perquè
home,
són italians.
Home, clar.
Un exemple, no?
I fins i tot a Anglaterra, vull dir, quan el papa va anar a Anglaterra, doncs va sorgir un debat intel·lectual de primer ordre, no? És dir, i no eren catòlics, no? O sigui, el d'aquí és molt infantil i molt, molt trist, no?
Aquesta gran crònica de Benedicto a Francisco, que
Arturo San Agustín reflecteix en un llibre, treballa molt des del detall. Vostè explica moltes coses, moltes anècdotes dels palaus, de la renúncia de Benet XVI, dels periodistes.
Sí, jo tinc la sort de que des de fa 10 anys que vaig poder entrar una mica al Vaticà, el que se'n diu el Vaticà. Tinc amics cardenals, alguns ja han mort, però altres encara. Tinc amics monsenyors, és dir que crec que tinc bons amics i coneguts amb el Vaticà. Jo he sigut sempre, no he traït mai a cap d'ells, i això suposo que per altra part és l'obligació d'un periodista, no? I suposo que el resultat d'aquesta manera de treballar pues ha significat que em tenen confiança i que he pogut puc accedir a certa informació, a certs comentaris que segurament alguns companys no la tenen, no?
S'ha viscut molt corporativament també entre la professió periodista, aquest...
Bueno,
la professió periodista.
El que ha servit, Ignasi, i tu ho saps millor que jo, que...
Tots ho sabem.
El primer és, diuen que un sociòlogo és aquell personatge que triga 10 anys en saber el que ja sabíem, o sigui, en descobrir el que els altres ja sabíem, no? Uh-huh. Els economistes, hi ha dos tipus d'economistes, els que no en saben i els que no saben que no saben. I realment els periodistes, només hi ha un tipus de periodista, és que cap periodista acerta qui serà el nou papa. Amb la qual cosa, això de l'Esperit Sant segurament deu ser veritat, no? És un comentari.
En tenim una però, prova però humana, primera, però molt bona.
La primera constatació és que cap periodista acerta mai qui serà el nou papa, no?
Mm-hmm. Vostè parla en frescor en aquest llibre del moment previ, del moment del procés d'elecció del papa i del moment de l'arribada d'aquest nou pontífex, dels gestos propers, no?, del papa francès.
És que a mi jo estava a la plaça en aquell moment i així com alguns van quedar decepcionats perquè es pensaven que havien acertat, jo vaig quedar absolutament impressionat perquè resulta que per primera vegada coneixia el papa, personalment, no? El vaig conèixer quan era cardenal. Faig una mica de drama.
El vaig conèixer fa... És la persona, és la mateixa
persona. Fa 10 anys a Buenos Aires. I, home, em va sorprendre menys els gestos del que va sorprendre amb alguns companys i amb alguns fidels i amb alguns turistes que hi havia a la plaça, perquè sabia una mica com era. No?
Com era? O com l'havia...
Era un personatge... Context? O sigui, d'entrada, aquells catòlics que pateixin... Fa poc em vaig trobar amb una amiga monja, molt amb molt empordanesa, molt, que em va dir... aquest papa ens el mataran, perquè és bona persona. Dic, home, no s'amoïni. Per tranquil·litzar aquells catòlics que potser creuen que pot tindre problemes, jo crec que és bo que sàpiguin que el papa no és cap ingenu. És dir, i que no improvisa. Ell a Buenos Aires i tenia fama de ser un home molt, molt... O sigui, bona persona, solidari, ferm amb les decisions, però que no improvisava mai. O sigui, algú me'l va definir, un amic seu, me'l va definir, diu, és un gran jugador d'escacs. I llavors no em va sorprendre res, i a més sap comunicar. Uh-huh. I jo crec que, bueno, que el que està demostrant és exactament això, perquè ha fascinat a tots els periodistes, no? El que passa és que ja veurem, potser ara hi ha periodistes i hi ha gent que potser no és creient, i pensa que aquest home revolucionarà en un sentit polític l'Església, i segurament amb això decebrà alguns. Clar. Perquè les seves creences són les que han de ser.
Hi ha una qüestió que és fonamental, no?
Clar.
La defensa de la fe i els valors fonamentals de l'Església.
Doncs aquest no variarà. I a més, ell és ferm, eh? Vull dir, és d'aquells de...
Sí, ho té molt
I,
clar.
I em va agradar pues, per això, no? I sobretot perquè va ser el primer... que ara tothom, alguns dels que el van conèixer, diuen, no, és que jo fins i tot vaig viatjar amb ell en metro, bueno, jo també, però llavors no tenia cap gràcia, perquè tothom que el coneixia va anar amb ell al metro o coincidia.
Allà a Buenos Aires era com de domini públic, trobar-se...
Jo el vaig descobrir, i això sí que m'agradaria, Inés, a veure si us explica bé, jo el vaig descobrir a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires amb un tedeum. Que per mi els tedeums estaven als llibres d'història, però jo no havia viscut aquí cap tedeum, no? Uh-huh. I llavors davant seu tenia el president de la nació. O sigui que el tedeum es celebra cada cada sí. any per celebrar el Dia de la Pàtria.
És un cant religiós, recordem-ho, litúrgic, però que es cantava a la catedral coincidint amb el Dia de la Pàtria.
Ah,
i el president aleshores era Néstor Kirchner?
No, el no. president llavors era li deien, el hombre innombrable, era el Carles... no me recordo com es diu, amb el llibre. Bueno, era un individu petit, més petit que jo sóc petit i me'l mirava, i estava amb la seva dona, que li deien la Kinky, amb un bon... Bueno, recordo que va parlar de Zaqueo. Zaqueo, dit per un argentí, és quasi com un català, perquè deia Zaqueo.
Uh-huh. Devia ser Carlos Menem, el president, no? Aleshores,
no. Ja en sortirà.
Ja sortirà, no es preocupi.
Carles no me'n recordo. És el després de Carlos Menem. Bueno, uh-huh. I el va abrumar. O sigui, jo vaig veure que aquell president era petit i anava cada vegada reduint-se més. Zaqueo lo que tiene que hacer es devolver todo lo robado. Zaqueo, hombre de baja estatura que se tuvo que subir a un sicomoro para ver... Clar, molta gent es pensava que lo de la baja estatura no estava amb el llibre sagrat, sinó que era... Bueno, vaig veure un president absolutament descol·locat, indignat, no sabia on posar-se. Clar, jo vaig pensar, això és un cardenal. Va bromar i és famós perquè les homilies aquestes, sobretot les de, o els tedeums, era famós perquè abroncava amb una valentia excepcional a tots els presidents de govern. Bueno, quan va acabar el tedeum, el vaig anar a veure i em va dir que no em podia donar en aquell moment una entrevista perquè tindria problemes polítics, ja tenia suficients, vingui d'aquí un mes, dic, no, però ja ara torno, pues, per telèfon, no sé què... No, bueno, però sí que em va dir, però l'entrevista no, però parlem de tot el que vostè vulgui. I jo, dintre d'un temps, si vol fer ús d'alguna de les coses que hem parlat, i ara pues, m'ha vingut això.
Fernando de la Rúa, em sembla que ara ha sortit el nom, no?
L'anterior a Fernando de la Rúa.
L'anterior.
Carlos...
Hi havia Carlos Menem, en tot cas, i abans hi havia un altre.
La memòria,
no?
L'Alzheimer...
No es preocupi, no es preocupi, no es preocupi.
Bueno, però va ser espectacular de com un home d'església... Bueno, i el... Bueno, la prova és que la Kirchner, o el marit, va deixar d'anar als tedeums perquè ell va continuar, o sigui, ell la lluita contra els poderosos la va tindre sempre clara. No? I era un home molt estimat.
Doncs home estimat pels diocesans de Buenos Aires i home estimat ja per l'Església Universal, Jorge Mario Bergoglio, el nou papa Francesc, protagonista en bona part d'aquest llibre de Benedicto a Francisco. A nivell general, senyor Arturo San Agustín, sí. I per no allargar-nos més, en aquest llibre, com resumiria la transició que vostè explica d'un papa a l'altre amb la sorprenent renúncia i també partint de la base d'una situació de l'Església complicada? Fa uns mesos, si vostè ho recorda, parlàvem del cas sí. Latilix aquí en aquesta sí. mateixa en aquest mateix estudi.
Jo crec que el gest de Benet XVI a poc es va entenent. I jo crec que és d'una transcendència a veure, allà a Roma la gent normal i corrent et diu que Joan Pau II és etern, que Benet XVI és un gran papa però no és etern. Jo crec que Benet XVI, a poc, anirà agafant una dimensió que ja la té, però que molta gent no ha descobert encara. No? Crec que la seva renúncia es valorarà amb el temps i el resultat és aquest papa. No? El que passa és que ara, si em preguntes... Jo crec que hi ha molta gent que està molt intranquil·la, però que no t'ho diu. Hi ha por.
Hi ha por en quin sentit?
Hi ha por en el sentit que... insisteixo que és gent mal informada que pensi que aquest home pot provocar una revolució, saps? Potser amb les formes sí, però amb el contingut, amb el que és la realitat, amb el que és la fe, vull dir, no farà cap revolució perquè ho té clar. Mm-hmm. Però ja et dic, ara és un moment d'expectació... la gent està esperant qui serà el nou secretari d'Estat, perquè això significarà molt. Però jo crec que no s'ha de tema, perquè és un home que sap on va, no?
Un home proper, atrevit, però no ingenu, així ens l'ha definit.
En absolut. No?
Un home que ha parlat molt sovint sense papers i ens ha sorprès a tothom, però que no improvisa en el fons de les seves decisions.
No, el problema és que, clar, quan ets papa, no? La improvisació... vostè sap tan bé com jo, hi ha una frase de ràdio que és veritat que diu la millor improvisació és la improvisació preparada, no?
Exacte, bueno, sí, sí.
L'únic risc que corres amb gent que improvisa és que a vegades pues, puguis cometre algun error inevitable en tota persona, no? I ell, aquesta espontaneïtat, bueno, clar, suposo que ara l'ha de frenar una mica perquè és que ara és papa. Una cosa és quan ets cardenal, que ja és molt important, però ara és papa. Ara, en qualsevol cas, com em va dir un cardenal molt amic, ja em va dir, Artur, no intentis definir a cap papa, no intentis saber com som, perquè tot papa és un misteri. Uh-huh. O sigui que...
L'element de sorpresa en l'elecció d'aquest papa, ja per anar acabant, senyor Arturo San Agustín, segur que ha estat molt present entre els companys periodistes a Roma en aquells dies de l'elecció. Alguna anècdota, alguna situació?
Bueno, l'anècdota, no diré noms, però vostè és molt intel·ligent i sabrà dir, i ho dic des del carinyo, però em vaig voler acostar amb alguns companys de nostres, no? de Madrid, sobretot, perquè hi havia una televisió que retransmetia en directe i més. I vaig veure una persona que, bueno, donava per segur que sortiria un determinat cardenal, no? Àngelo Scola, no? Va haver un comentari, 3 o 4 minuts abans, de que del Twitter havien borrat el nom, havia desaparegut.
Això va sortir, i de fet aquí ho vam arribar a dir, tot i que ens ho vam prendre amb la prudència necessària d'aquell moment. Es veu que la notícia no era del tot, no era certa.
No, es van adelantar que l'escola es veu que estava una mica abrumat, perquè, clar, el van donar per fet. Però la gràcia és que una determinada persona que havia apostat per ell i que deia molt atrevidament que seria ell, bueno, la cara de decepció, quan va saber que era...
Que era un altre, que era Bergoglio.
Que era Bergoglio. I això em recordava un poema de cert poeta que va viure a Roma, que deia... S'equivoca la paloma.
Moltes gràcies.
No l'Espírit Sant, eh?
No,
que no s'equivoca mai.
Moltes gràcies, senyor Arturo San Agustín, per haver-nos parlat del seu llibre De Benedicto a Francisco, una crònica vaticana. La recomanem especialment perquè segur que inclou molts elements interessants. Gràcies, Arturo San Agustín, que vagi molt bé. Felicitats per aquest llibre i fins una altra.
Gràcies una vegada més, Ignasi.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, edició especial de Sant Jordi. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural.
Passant 3 minuts de 2:15, comencem l'espai Naturalment Doctor Pros, que cada setmana fem els dimecres amb la col·laboració de Veritas, la cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació de producció ecològica. Veritas, recordem-ho, promou una alimentació més saludable perquè mengem tots millor avui i ens trobem millor demà. Des de Veritas parlem, com cada setmana a aquesta hora, amb Eva Vilamajor. Eva, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Ja esperaves aquest moment?
Home, ja ho saps, aquí estic els dimecres.
Doncs avui em sembla que ens vols parlar d'uns productes també molt necessaris en un supermercat, en unes botigues com les vostres, en uns establiments com els vostres, que són els productes d'higiene íntima.
Sí, amb tot el carinyo i amb el vostre permís, avui dedicar el programa a l'audiència femenina. Perquè sí, vull parlar-vos d'aquests productes d'higiene íntima, perquè fixeu-vos, els productes d'higiene femenina que trobem habitualment al mercat s'elaboren on a la seva composició tenen materials plàstics, tenen materials que provenen de la indústria petroquímica, tenen viscoses. Els ginecòlegs no paren de recomanar-nos l'ús de productes d'higiene femenina de cotó, i fins i tot no només els productes d'higiene femenina, sinó roba interior de cotó, etc. I és això que avui us vull parlar de l'alternativa de compreses, de protectors íntims i tampons ecològics elaborats amb un 100% de cotó pur que prové del cultiu ecològic i que ens ajudarà a prevenir tots els riscos de picors, irritacions i al·lèrgies. El cotó és una fibra natural molt beneficiosa per la higiene femenina, ja que és transpirable, compatible amb el pH fisiològic, a més de ser molt suau i hipoal·lergènica. A més, és la fibra cel·lulòsica més pura, ja que quasi un 95% de la seva composició és de cel·lulosa. Per tant, dits i claríssim els beneficis per la salut, també explicar-vos que utilitzant productes de cotó i, evidentment, de cotó ecològic, en fomentem el seu cultiu, i és un cultiu que crea oxigen i ens pot ajudar a protegir la capa d'ozó. A més, al ser cultiu ecològic, no utilitzarem cap substància contaminant, ni pesticida, ni fertilitzant químic, i, una vegada més, ens donarà un producte net, molt beneficiós per la nostra salut, i, a més, que no malmetrà el nostre entorn. No se'n fa un ús desmesurat d'aigua en el cultiu de cotó ecològic i contribuirem a evitar la tala d'arbres que es fa necessària quan cal obtenir polpa de cel·lulosa. En definitiva, que utilitzant productes d'higiene femenina ecològics, amb cotó provinent del cultiu ecològic, evidentment tenim cura de la nostra salut íntima i també, evidentment, tenim cura del nostre entorn.
Moltes gràcies, Eva Vilamajor, un dimecres més pels teus consells des de Veritas. Va anar bé ahir, el dia de Sant Jordi, es va notar en afluència de clients?
Un dia molt maco, sí, la veritat és que sí.
Molt bé, tot i que no sou del sector editorial, però, sí, però sí del comerç, no?
Sí, però vam gaudir de tota la gent que estava pel carrer, això és evident.
Moltes gràcies i fins la setmana vinent, no perquè és primer de maig. Ens retrobarem d'aquí dues setmanes, eh?
Us trobaré a faltar, Ignasi.
Doncs nosaltres també, gràcies. Adéu, Eva.
Adéu, que tingueu un bon dia.
Adéu. Comencem a entrar en matèria i avui compartim taula, com sempre, amb el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Bon dia, doctor Pros.
Bon dia, Ignasi.
Avui ens visita Olga Cuevas, doctora en bioquímica, especialista en nutrició i salut i directora del Centre de Formació Professional Roger de Llúria de Barcelona, així com autora de diferents llibres, especialment sobre alimentació. Doctora Olga Cuevas, molt bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Com estem?
Molt bé.
Olga Cuevas és filla de Lleó, de Pontferrada concretament, i porta ja uns quants anys vivint a Catalunya. Quants porta?
9 anys.
Molt bé. Doncs gràcies per ser aquí amb nosaltres. Doctor Pros, compartirem molts temes interessants i segur que ens quedarem amb ganes de parlar-ne de més avui.
Sí, sí, perquè aquests 20 minutets passen que no te n'enteres, tu. I avui aquí tenim l'Olga, que, esclar, ella no m'ha sentit mai en el programa. En primer lloc, Olga, agraïs de la teva presència. Jo ara venia, mentre venia amb el taxi, diu, Ràdio Estel, el taxista, diu, però això ho conec, m'ha deixat aquí, sabia exactament on anàvem, no?
Saludem a tots els taxistes que ens escolten.
Sí, perquè és interessant, perquè diu, i de què parlarà vostè? Diu, doncs ara li explicaré, perquè la meva invitada avui tampoc sap de què parlem, no? I la veritat, Olga, l'estructura del programa bàsicament consisteix en la presència d'un pacient, que avui no el tindrem, evidentment, no el tenim, i és un pacient que normalment surt de la medicina oficial, o sigui, surt de l'oficialitat amb una patologia X, que ha anat d'especialista en especialista, passant per al superespecialista, flirtejant també amb coses naturals, acupuntures, homeopaties i tal, que no se n'ha sortit i arriba a la nostra consulta. I a la nostra consulta, bueno, li resolem el problema. I quan realment han passat uns mesos i es confirma que la curació és definitiva, llavors el presentem a Ràdio Estel. O sigui, per tant, aquí a Ràdio Estel, normalment el que fem és presentar un pacient que després d'un llarg patiment, d'un llarg calvari, doncs explica tota la seva peripècia, per tant, clar, és en vivo i en directo, no? El testimoni d'una situació conflictiva que no se resol a través de la medicina oficial, a través de la química, i que se resol de la medicina natural.
I el millor i el més important de tot, doctor Pros, és que aquest testimoni sovint arriba a moltíssimes persones que entenen el que passa en molts casos.
Sí, perquè llavors es veuen reflectits, diu, hombre, però si a mi m'està passant el mateix que està explicant aquesta persona, aquest nen, aquesta nena, aquesta mare, aquest fill, aquest senyor, no? I avui, aprofitant la teva presència, Olga, hi ha un tema que és molt recurrent. Ignasi, tu n'ets testimoni de la quantitat de patologies respiratòries i d'al·lèrgies, no? I llavors, com que la Olga és una experta en el tema de l'alimentació, ella té una acadèmia aquí a Barcelona...
Sí, és un institut de formació professional sanitària.
Que t'haig de dir, Olga, que nosaltres tenim una dietista que s'ha format a la teva escola,
la Mareva. La Mareva, sí.
Estic molt content.
Molt bé, fantàstic.
Un dia també la portarem aquí, no?
Ens consta que estan sortint bons professionals de l'escola Roger de Llúria i d'altres centres.
Doncs la Olga té un llibre que jo el recomanaria a tothom, que és l'Equilibri a través de l'alimentació, que ens parla d'un tema que ens preocupa molt, que és el tema, bueno, l'alimentació, i concretament jo a l'Olga li voldria preguntar si la gent haurien de prendre llet de vaca, si no hauria de prendre el problema de l'osteoporosi, el tema de les al·lèrgies amb els nens, això que es vincula, si s'ha de prendre llet o no, si la llet és responsable de les al·lèrgies. Olga, què està passant amb
això? No podemos decir que todas las alergias son debidas a la ingesta de leche, pero muchas sí. Hay muchísima gente que cuando se quita la leche mejora muchísimo de sus alergias y de muchas enfermedades. Porque resulta que la leche, por lo menos la leche tal cual la tomamos nosotros aquí, que es una leche muy industrializada, pues es complicada para nosotros para digerirla. Tiene un tipo de proteína que no podemos hidrolizarla totalmente, entonces quedan unos fragmentos que nosotros le llamamos péptidos, que con bastante facilidad y bastante frecuencia atraviesan la pared intestinal, que habitualmente no tendrían que hacerlo. Pero en los niños, de manera fisiológica, es más fácil que pasen estos fragmentos de proteína, con lo cual son los más candidatos a luego tener alergias, porque estos fragmentos que llamamos péptidos pasan a la sangre y se convierten en extraños, en antígenos. Y nuestro organismo produce anticuerpos y en esas reacciones aparecen muchas alergias, muchos problemas autoinmunes también. Entonces hay una relación bastante directa. Y en la práctica clínica lo que observamos es que al quitarle, no solamente a los niños, también a las personas mayores, al quitarle los lácteos, mejoran de los problemas respiratorios, por ejemplo, de los problemas intestinales. Hay muchas asmas infantiles que remiten con muchísima frecuencia, remiten totalmente, porque la causa era esta. O sea, ya digo que no siempre la causa única es la alimentación, pero en muchos casos sí. Por lo menos merece la pena provar-lo durante un tiempo.
També es causa potser de congestions nasals cròniques,
sí,
o rinitis, les sinusitis silenciosas, com diu el doctor Pros.
Las sinusitis, todo esto, bueno, no es el único alimento que produce estos problemas, pero quizás es el más frecuente.
Jo et volia preguntar també quina diferència hi ha. M'ha agradat molt aquesta definició de leche muy industrializada, dius tu, en respecte a la llet que nosaltres preníem quan érem petitons, perquè quan jo era petit jo no recordo haver assistit i veure la quantitat d'al·lèrgies que veiem ara. Llavors no passava.
Bueno, primero es que antes tampoco se tomaba tanto lácteo en general. Eso es lo primero que tenemos que saber. Ahora no solamente está la leche, están los, no quiero decir marcas, los quesos de untar, los yogures, bueno, los quesos, quesitos, etcétera, etcétera. Entonces hay una sobrecarga de lácteos. Y luego, por otra parte, para poder lanzar al mercado estos productos sin que haya riesgo, entre comillas, riesgo para la salud del consumidor, se le añaden un montón de de productos químicos, aparte de todos los productos que ya recibe la vaca, como antibióticos, como también estimulantes del crecimiento y además el tipo de alimentación que está cargada de pesticidas. Entonces, todo eso configura una sinergia de componentes negativos que hace que haya más aumento d'al·lèrgies.
És a dir, el que treus per una banda ho crees com a problema per una altra banda, no?
Efectivament.
Ignasi, estem ben arreglats.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs una tesi important de la doctora Olga Cuevas, que ens acompanya avui, la llet d'origen animal, si pot ser, podem prescindir.
Podemos prescindir perfectamente. Lo que pasa que, claro, la presión que hay por la industria con toda la publicidad que nos hacen, hace que la gente, especialmente las mamás, tengan miedo a qué pasa con los niños. Bueno, yo también puedo dar un testimonio, tener aquí mis hijas que ya tienen 26 y 29 años y están estupendas y jamás de los jamases tomaron ni una gota de leche, ni de queso, ni nada parecido, ni yo tampoco durante el embarazo, ni nada.
Porque el calci, que por ejemplo es diu que necessitem, ¿cómo el podemos obtener?
Claro, el calcio lo obtenemos mucho mejor de alimentos como hojas verdes, especialmente de la familia de las coles, el repollo, la col, el brécol, el brócoli, luego también de las semillas, especialmente de las semillas de sésamo y de los frutos secos.
En cuanto al sésamo, el sésamo tal cual natural o el sésamo...
El de untar, el ten.
Sí, no, o el que está, a veces el sésamo está...
Descascarillado.
Turrat.
Bueno, para eso tostado. No importa. Lo que sí que yo siempre indico que el sésamo descascarillado, que también lo venden, ese no sirve porque apenas tiene calcio. Pero yo quería antes de nada añadir una cosa, porque a veces es más que tomar algo que tenga calcio, es dejar de tomar lo que descalcifica. Y para ese colectivo infantil es muy importante el azúcar, las bebidas azucaradas, la bollería, todo eso tan cargado de azúcar. Esto es lo que realmente va a perjudicar la salud ósea.
El sucre, un altre dels perills per a la nostra salut, podem dir-ho així, tot i que sembli molt radical i estigui tan generalitzat el seu consum, el sucre, no? Aquí, si servim un cafè, doncs el sobret de sucre el tenim sempre.
Pues realmente, bueno, del azúcar sería para hablar otro día
sí,
solo de ello.
Sí, es un capítulo aparte.
Pero me hace mucha gracia porque la gente le tiene mucho miedo al tocino, por ejemplo, a la grasa animal, etcétera. Pero a la hora de tener riesgo cardiovascular es mucho peor el azúcar consumido en las cantidades que se consume que tomar un poco de grasa animal de vez en cuando. O sea, tiene mucho más peligro.
Avui parlem amb Olga Cuevas, que és doctora en bioquímica, especialista en nutrició i salut i directora de l'Institut de Formació Professional Roger de Llúria de Barcelona, especialitzat en aquests temes de salut. Hem parlat abans de començar el programa avui, doctora Cuevas, de tres llibres que vostè ha escrit. Ara en tenim un aquí, L'equilibri a través de l'alimentació, i també n'hi ha d'altres.
Sí, hay otro que es El tratamientos naturales al alcance de todos, para que, bueno, las personas con tratamientos sencillos puedan solucionar los problemas sencillos también, porque si no, para eso tienen que ir a consultas como la de doctor Pros, que ya cuando tengan problemas más complicados.
És de confessar, Ignasi, que el llibre que has escrit tu, aquest que ara menciones, m'hagués agradat poder-lo escriure jo.
Però, en fi, ah, sí, ja me l'ha
dit. Tu has tingut l'habilitat de fer-ho molt senzill i és molt, sí. Està molt bé.
Perquè aquest és el gran repte, no?, d'escriure un llibre amb coses que són tècniques de vegades o que,
sí.
que són...
I que sean luego fáciles d'aplicar.
D'aplicar cadascú sense ser del gremi, però a la pròpia vida, no? Perquè consumir aliments tots en consumim.
Sí.
Tots cuidem la salut.
Ignasi, no, que la Olga, tu has parlat d'un... o sigui, dels nens, però l'altre segment amb situació d'amenaça, no? I quan dic d'amenaça social important és la tercera edat, amb el tema dels, de l'aport i de calç, no?
Bueno,
com
pues,
ho planteges? En
yo lo planteo de tal manera que no es nada conveniente tomar leche para los mayores, incluso más perjudicial que para los niños, porque además el problema no es tomar o no tomar calcio, es que el calcio tiene que ir a colocarse en los huesos, y eso solamente se hace con un buen equilibrio hormonal, y tomando leche no se va a conseguir. Al revés, suele ser contraproducente tomar demasiado lácteo con demasiado calcio, que realmente sí que tiene calcio, porque puede haber calcificaciones indeseadas en distintas partes del organismo.
Doncs una bona explicació, la que ens fa Olga Cuevas, d'aquests i d'altres temes. Ja sabeu, amics oients, que podeu participar en aquesta secció, naturalment, doctor Pros, avui amb el testimoni d'Olga Cuevas. Podeu trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772, si voleu preguntar coses sobre la llet, sobre altres aliments, sobre el nostre equilibri hormonal, sobre moltes coses.
Sí, sí. Olga, hem parlat, bueno, dels nens, la tercera edat. Jo normalment sempre tracto de retirar en la mesura del possible el calç, pel que tu estàs explicant, però llavors hi ha un altre problema molt important al costat del sucre, que és el blat. O sigui, per tant, el blat, farines refinades.
Es otro gran problema de nuestra dieta actual.
Problema gravísimo.
Ahora cada vez hay más gente que tiene intolerancia al gluten y más celíacos. Claro, también dicen, es que hay más métodos de diagnóstico, pero no es solo eso. Hay más problemas intestinales, más alergias también a nivel intestinal. Y es que el tipo de gluten que tienen ahora nuestros panes es diferente también al antiguo. Ahora se han conseguido glútenes muy chiclosos, por decirlo de alguna manera, para conseguir el pan aire o pan chicle, que yo llamo, y que es muy difícil para nosotros de digerir y que causa muchísimos problemas. Otro problema de alergias también.
Tenim una primera trucada. Ens truca Txelo des de Cerdanyola del Vallès. Hola, bon dia.
Bon dia.
Digui'ns.
Sí, mire, jo li volia preguntar a la doctora Cuevas, aviam, què passa quan el fetge es diu hígado graso?
Fetge gras, hígado graso. Doncs, sí. Doncs molt bé, si vols sentir la resposta a través de la ràdio, millor.
Gràcies
per el seu testimoni, bon dia.
Hay primeramente que ver las causas, que pueden ser múltiples, pero en muchos casos la culpa es de la dieta, y nosotros lo que hacemos es poner una dieta más bien vegetariana, con mucha hoja verde, mucha ensalada amarga, y tomar, por ejemplo, en ayunas aceite de oliva con limón cada mañana, y evitar los productos muy grasos y sobre todo azúcar y productos de alto índice glucémico. Quitaríamos el pan blanco, quitaríamos el azúcar y todos los productos que lo tengan. Reduciríamos las carnes y aumentaríamos la cantidad de pescados, aumentaríamos la cantidad de aceite de oliva, de semillas, de frutos secos y, sobre todo, mucha verdura amarga.
El fetge, aquest òrgan vital en el qual de vegades pensem poc i que és el gran motor de distribució dels aliments pel nostre organisme, no? Ha de treballar equilibradament, ni massa ni massa poc.
Correcte.
Doncs...
Bueno, veus, aquí una vegada més agrair a la Olga la feina que estàs fent, perquè doncs, quan a la consulta ens trobem una situació com la que hem d'escoltar, doncs, bueno, jo com a metge doncs, faig el diagnòstic i llavors el passo en l'apartat a la secció de dietètica, i llavors la Mareva, amb molt bon criteri, doncs, li fa un disseny de la dieta que ha de fer aquella persona.
Doctor Pros, perdoni, però tenim una altra trucada. En el moment en què hem donat el telèfon les consultes avui al doctor Pros i a la doctora Olga Cuevas, em sembla que seran molt freqüents en aquests 8 minuts que ens queden. Ens truca Jaume des de Barcelona. Hola, bon dia.
Bon dia.
Digui'ns.
Bueno, la pregunta per la doctora Cuevas era que, com està parlant del sucre i tots els seus, entre cometes, el que té, nosaltres acostumem a menjar bastanta mel. Es pot considerar molt dolça o què? O sigui, no sé si m'explico, eh?
Sí, 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 sí. Si la mel pot considerar-se dolça, sí. Si és perillosa, si pel sucre que té... Doncs ara li explicarà la doctora Cuevas. A través de la ràdio ens podrà escoltar millor. Gràcies.
Vale. La miel sempre ha sido un remedio terapéutico en nuestra cultura y es estupenda siempre que no se abuse de ella, porque también tiene una carga glucémica muy alta y todo lo que tenga carga glucémica nos hace, bueno, ser más candidatos a enfermedades cardiovasculares y a la diabetes, por supuesto. Así que es estupendo, pero siempre tomándolo en poca cantidad. Por ejemplo, no pasarse de 2 cucharadas o peras al día. Esto sería una cosa prudente.
I no s'ha de vigilar, potser, quan es compra mel i mirar bé quin tipus és.
Bueno, importantísimo el tipo de miel, Ignasi. Eso es importantísimo.
Per això li pregunto.
Yo me refiero a la miel natural de toda la vida. Y si puede ser miel cruda, todavía mejor, porque muchas mieles que venden en supermercados son mezclas de azúcares, hay azúcar añadido. Eso sí que no, porque la miel, a diferencia del azúcar, tiene una serie de componentes. Tiene enzimas, tiene vitaminas, tiene minerales, es decir, tiene otra serie de componentes que no hace los mismos problemas, no nos causa los mismos problemas que el azúcar.
¿Y cómo se identifica aquesta mel bona de la no tan bona?
Bueno, la verdad es que yo me aseguro de esto comprando en supermercados ecológicos.
Procuro, per exemple, Veritas.
Por ejemplo, Veritas o tiendas d'estas.
Molt bé. Doncs avui parlem amb Olga Cuevas, que és doctora en bioquímica i especialista en nutrició i salut. Ja sabeu, amics oients, que com han fet Txelo i Jaume, podeu trucar-nos al 93 409 27 72 93 409 2772. Abans el doctor Pros deia que el temps del programa passa ràpid. Abans que passi més ràpid, sí, encara, més qüestions per comentar.
M'ha agradat molt, Olga, el que ens ha plantejat en Jaume, perquè és veritat, és a dir, la gent no pren sucre, però llavors pren mel, i llavors, esclar, aquest excés de mel ens pot portar també a disordres, no?, metabòlics importants. Per tant, doncs, això que afegeixes tu, és a dir, la mel és un element terapèutic i, per tant, com a tal l'hauríem de contemplar.
Igual que qualsevol medicina la tomamos en cantidades pequeñas, pues la miel es tan buena, la miel buena es tan buena que hay que tomarla en cantidades pequeñas.
Sí, perquè ara, fixa't que en pediatria, Olga, hem arribat a una perversió tal del sistema, jo no sé, claro, tu no haces, jo com medicina, és a dir, jo sóc un metge d'infanteria i em trobo de tot.
En primera línia de combat.
Sí, és això de la mel. L'antibiòtic, en aquests moments hi ha pediatres que recepten l'antibiòtic com a mesura preventiva. Vull dir, això és sentit en la boca d'una mare, que el pediatre m'ha recomanat antibiòtic, doncs bueno, hem arribat a aquests extrems. O sigui, imagina't, a partir d'aquí, és lògic la quantitat d'aparició de noves malalties, o sigui, malalties de nuevo cuño, bueno, el que podem veure a partir d'ara és esgarrifós.
Increíble. Es que nuestra flora bacteriana intestinal sufre muchísimo con todos estos tratamientos y de ahí se derivan un montón de alergias y de enfermedades autoimmunes.
O sigui, doncs ara imagina't si, a més de la càrrega de tots aquests aliments mal presos, no?, o mal dissenyats, mal indicats, doncs a sobre hi sumem tota la càrrega química.
La medicació innecessària.
Sí.
Vostè, que és especialista en alimentació i nutrició, doctora Olga Cuevas, segur que també és partidària, en la línia del que parlem sempre en aquest programa, de prioritzar els remeis naturals, i ja, pot dir-ho, que hi ha aliments suficients, hi ha alimentació suficient, hi ha herbes, hi ha verdures suficients, com per paliar els principals problemes que ens trobem ara.
Sí, es que además la alimentación es uno de los pilares de nuestra salud. Entonces, por un lado, la alimentación nos sirve no solamente para nutrirnos y tener más vitalidad, sino también para depurarnos en muchos casos. Y en este sentido utilizamos dietas terapéuticas, digamos, muy depurativas, a base de muchas verduras, muchas frutas, y sobre todo que sean ecológicas de buena calidad. Lo que pasa es que, claro, una buena calidad en una ciudad, como no vayas a un alimento ecológico, va a ser muy difícil, porque si no, tampoco son terapéuticas. Esto también hay que saberlo.
Potser podem, ja en la recta final, doctora Olga Cuevas, donar alguns consells per menjar bé. De vegades amb el doctor Ros també els hem anat donant. Però, per exemple, coses que poden semblar tan òbvies com no passar moltes hores sense menjar, menjar sempre cada 3-4 hores, menjar fruit al matí, no sé. Què és el primer que diria,
bueno,
el més important?
Lo más importante, bueno, hablando del desayuno, Ignasi, es muy importante que se cambien el café con leche y la bollería, por ejemplo, por los copos de avena famosos del doctor Pros, que yo además soy forofa de ellos y cada mañana me los tomo. Se puede ser un poco de fruta, dependiendo del tiempo, si hace calor, un poco de fruta y luego un porridge de avena o un muesli de buena calidad o simplemente unas tostadas de pan integral con un poco de esa miel buena. Y luego, pues, tomar más pescado que carne, bastante fruta, el pan integral, pero pan integral, no el pan integral normal, sino un pan integral bien fermentado con levadura madre. Y luego, cereales integrales, en vez del arroz blanco, el arroz integral. I bueno, pues...
Així podríem seguir.
Podríamos seguir.
Tenim una altra trucada, perdoni, doctora Cuevas, que ens queda poc temps. Senyora Prats, de Barcelona. Hola, bon dia. Digui'ns, breument, sisplau.
Fa dies que tinc una bronquitis aguda i he tingut que prendre antibiòtic, però encara tinc els pulmons, els bronquis plens de mucositats i no em curo.
Algun remei vol escoltar o algun possible remei, algun consell?
Sí, per poder acabar de buidar totes les mucositats.
Gràcies, senyora Prats, bon dia.
Gràcies.
Què li podem respondre en aquests casos? Una bronquitis que s'allarga?
Senyora Prats, ràpid i curt, clar, m'hauria de trucar i passar per la consulta.
Doncs ara donem el telèfon del doctor Pros.
Bueno, què hauria de fer? Doncs el que expliquem aquí és que ella té una bronquitis perquè prèviament hi ha una sinusitis silenciosa, l'acumulació de mocs. a les cavitats nasals serà la responsable després d'aquesta bronquitis. Rentar-se el nas amb aigua de mar, utilitzar el Quinton, anar a la farmàcia, una aigua de mar que sigui autènticament aigua de mar,
aigua de
no
mar, sí,
manipulada, i llavors doncs, algun xarop d'aquests que trobarà a les, en els arbolaris o amb un vèrides, per exemple, no? Per la tos, perquè llavors aquest xarop el que fa és dissoldre el moc. Per tant, i si no, no ho acaba de resoldre, nosaltres tenim un balneari aquí a Barcelona que treballem amb aigua de mar i el tema està absolutament resolt.
El telèfon de la consulta del doctor Pros el recordem com cada dimecres al 93 212 1504 93 212 1504 perquè pugui trucar la senyora Prats o altres oients que es puguin interessar per resoldre alguns problemes. No tenim temps per més, però gràcies avui a Olga Cuevas, doctora en bioquímica i especialista en nutrició i salut, per haver-nos acompanyat i endavant amb la tasca també educativa i que és molt important, informativa, a l'Institut Roger de Llúria.
Gràcies, Ignasi.
Adéu-siau. I adéu-siau, doctor Pros. Fins dimecres vinent, no, fins d'aquí dues setmanes. Adéu.
Fins d'aquí dues setmanes.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas. Per una vida més natural. Ràdio Estel. Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Gràcies un dia més, amics oients, per la vostra companyia i gràcies també per la companyia durant tot el dia d'ahir, diada de Sant Jordi. Us agraïm especialment als oients que vau passar pel claustre de la Catedral de Barcelona i ens vau donar molts ànims i en molts casos ens vau felicitar perquè tot això ens estimula i ens anima. Ens anima també a millorar aquelles coses que, per la imperfecció humana, ens costen més de fer bé. Ens acomiadem. El primer cafè torna demà a les 8 del matí. Que tingueu molt bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Estel.